Cada dia al matí amb nosaltres.
Onze i vint minuts. Regidor Jordi Mas, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Hi ha motius perquè algú estigui preocupat?
No, jo crec que no hi ha motius perquè ningú estigui preocupat, perquè realment, diguéssim, el govern, per entendre'ns, té clar que ha de prevaldre per sobre de tot, com sempre fem, doncs les persones i en definitiva, amb un tema que estem tocant aquí, que a vegades no el toquem prou, però que està íntimament vinculat amb el que diem, que és l'habitatge de les persones. És a dir, a vegades estem parlant de temes urbanístics, aixequem temes urbanístics, quan en veritat, el que hauríem d'estar parlant és de les persones, d'on viuen, que en definitiva és el que es construeix.
Segurament perquè es construeixen habitatges perquè hi vagin a viure persones.
Clar.
I se'n construeixen uns altres perquè també hi vagin a viure persones, però si es poden convertir en una eina de negoci, doncs que s'hi converteixin també, no?
Sí, si és una eina de negoci, llavors no és interès públic. És a dir, el que hem de tenir molt clar és
que no sigui d'interès públic no vol dir que no es puguin fer.
No, està clar, evidentment. Estem en un món lliure i tot dintre de la legalitat i dintre del diguéssim, dels bons costums, doncs es pot fer evidentment, no? Però el que és evident és que l'Ajuntament, com a Ajuntament, ha de vetllar doncs pels interessos de tots els sitgetans i de tot el municipi, inclosos també els propietaris.
Necessitem que ens refresquem una miqueta la memòria, ens fiquem dins el marc del Pla General, el que s'està urbanitzant a la zona de la Plana Est de Santa Bàrbara respon al que en el seu dia deia el Pla General.
Sí, correcte. És a dir, el Pla General recollia molt bé, potser amb encert, més o menys encert, perquè realment es va acabar decidint que el que normalment podrien ser tres sectors diferents s'englobés tot ell en un gran sector que està generant una mica aquest debat de les fases, no? Però que en definitiva és un gran sector, com podia haver sigut tres normalets, per entendre's, no?
Perquè tothom ens entengui, aquesta zona de la Plana de Santa Bàrbara és una zona delimitada per una creu central.
Correcte.
El centre de la creu és aquella famosa escultura de l'agulla, la rotonda de l'Avinguda Sofia, i ha urbanitzat o ha estat urbanitzat fins avui la zona de la Plana Est.
Correcte.
La zona on la Caixa va construir els seus pisos, on Vèrtix va construir els seus, i on hi ha aquesta residència,
a
sota la dreta, i ara quedaven aquestes tres quartes parts. Aquestes tres quartes parts són les que s'urbanitzaran a partir d'ara?
Sí, clar, aquestes tres quartes parts són les que conformen la Plana Oest, Santa Bàrbara Vall Pineda, que es diu, i que a poc, amb un pla de fases que diguéssim ha de ser paulatí i ha de ser en definitivament sostenible, s'aniran urbanitzant. Però torno a dir, és important que prevalgui per sobre de tot l'interès públic, l'interès dels veïns, l'interès del final al final la gent que acabarà vivint en aquella zona, que és el que més ens ha d'importar.
L'urbanització qui la du a terme?
L'urbanització la du a terme la Junta de Compensació, que és
la suma dels propietaris,
col·lectiu de propietaris,
sí, dels propietaris d'aquestes, perquè tothom ens entengui, regidor, d'aquestes tres peces de terreny.
Correcte.
Que queden.
Correcte.
Són molts propietaris?
Sí, són, no sé el número exacte, però són de l'ordre de potser 30-40 propietaris.
Entesos. Fins a quin punt el Pla General o l'Ajuntament, a partir del que ens dèiem fa un moment, pot modular aquesta urbanització, pot modular el creixement d'aquesta zona d'acord amb un pla d'etapes? Si
sí,
el Pla General ho contemplava, però repetim, és un pla general escrit fa 12 anys enrere.
Sí.
No sabem si 12 anys després els propietaris poden exercir algun dret a anar més ràpid del que en el seu dia es podia estipular o no?
Bueno, és bé, com tu bé dius, hi ha un pla d'etapes, com molt bé dius, hi ha un pla d'etapes al pla parcial urbanístic que es va aprovar en el seu dia, i per tant és una projecció, diguéssim, del que els propietaris pensaven fer en aquell moment amb els seus terrenys.
D'acord.
De la projecció també, i això és molt important, de la projecció en quant a comercialització també, i per tant en entendre o en demostrar en aquell moment que la urbanització tirant endavant aquell sector doncs era de fet sostenible, sostenible econòmicament i socialment, i això evidentment en el seu dia té la seva memòria, té els seus informes, té la seva aprovació perfecta i no hi ha cap problema.
En el seu moment el Pla General, signat el 2006 i aprovat el 2006, què contemplava? Que durant 12 anys hi havia temps per desenvolupar allò?
Sí, no, el pla parcial, de fet, el pla parcial que respon o que ve derivat del pla general, correspon a una sèrie d'etapes en diferents anys, que evidentment...
Etapes que s'iniciaven el 2006, posem per cas?
Bueno, de fet, la data d'inici no està mai fixada, perquè evidentment en aquell moment jo crec que ningú era
agosaradament dir que
pues, començarà tal any, evidentment, perquè passats 10 anys han passat tantes coses.
Us ho pregunto per si el pla d'etapes comença a comptar a partir del desenvolupament de la zona.
No, el pla d'etapes comença... Bueno, clar, evidentment, sí, comença a comptar a partir del començament de l'urbanització.
Entesos. Per tant, ara començaria un pla d'etapes.
Sí, començaria un pla d'etapes que està definit amb el pla parcial, com deia, però que realment pot patir variacions, no ens enganyem. La situació també és la següent, és a dir, quan els promotors, quan els propietaris
sí.
Van començar, que seria doncs, fa un parell d'anys, a començar a debatre tota aquesta projecció, diguessin, ja vam quedar d'acord, els acords, per dir-ho així, van ser jo crec que prou clars en el sentit de que pel bé del municipi, perquè també el municipi ha de reaccionar d'alguna manera a aquestes nous habitatges en quant a serveis, en quant a mobilitat, en quant a carrers, etc, doncs, fruit també diguéssim, de la reacció, de l'impacte que pot tenir sobre el municipi, però també una miqueta pensant, i això a vegades la gent no ho pot entendre, no? Però pensant inclús amb el mateix, diguéssim, valor que pot tenir una gran quantitat de sòl posada a disposició a la venda, diguéssim, en el mateix moment, que en definitiva podria generar en els mateixos propietaris, entenc jo, una disminució del valor de la seva propietat. Inclús, diguéssim, en aquest sentit, es va acordar que es faria un desenvolupament per fases progressiu.
D'acord.
Definitivament es va acordar, compatibilitzar les dues coses.
Es va acordar sobre el paper, regidor?
No es va acordar sobre el paper. No es va acordar sobre el paper, perquè era un acord, diguéssim, verbal, un acord d'entesa, en el sentit, pel fet també el mateix que deia al començament, perquè també fa 2 o 3 anys tampoc ningú podia, diguéssim,
pensar,
acabar de tenir molt, molt, molt clar quin és un pla d'etapes.
Ara estem
potser
pensant...
Potser estem en el moment, de realment refer els orígens i posar-nos a sobre la taula un pla d'etapes seriós.
Us ho pregunto per què? Perquè tothom ens entengui. La propietat, els propietaris, la Junta de Compensació, a hores d'ara, té dret, és a dir, té la capacitat legal de posar en marxa l'urbanització d'aquests sectors sense cap restricció de temps?
De fet, podria, sempre que, evidentment, aprova les fases, com es va aprovar la fase primera, doncs algun dia presentarà, imagino, una proposta de fase segona i en el moment aquell doncs, podrà engegar la fase segona.
És l'Ajuntament el qui aprova les fases?
Sí, en definitiva no és exactament una aprovació formal, però sí que és un tràmit intern que ha de fer l'Ajuntament per tal d'acceptar, diguéssim, la separata, per dir-ho així, el que es diu tècnicament de la segona fase, per entendre'ns.
D'acord. A partir del que ens dèieu, en el seu dia va haver un acord verbal entre la Junta de Compensació i l'Ajuntament perquè això n'és en unes etapes determinades de temps. Un acord verbal que no ha escrit. El mateix regidor ens diu que la propietat té la possibilitat legal de tirar endavant l'urbanització i que l'Ajuntament és, d'alguna manera, el responsable d'anar aprovant aquestes diferents etapes de l'urbanització. En el pitjor dels casos, i en el pitjor, diguem-ne, en el cas que més intranquil·litza a la ciutadania, que és que aquest desenvolupament, pel que sigui, perquè la Junta de Compensació creu que hi ha possibilitats ara, que és un bon moment, aquest desenvolupament de totes aquestes 3 pastilles de terreny sigui d'una forma relativament immediata, l'Ajuntament pot fer alguna cosa per aturar, per modular aquesta...
És una mica el que et deia abans, és a dir, l'Ajuntament, evidentment, primer el que ha de fer és, precisament a la reunió del dia divendres que comentes, no? És expressar la seva opinió, que evidentment no l'hem fet formalment en un entorn com l'Assemblea fins al divendres. Uh-huh. Hi ha una cosa que oblidem tots, i tu insisteixes en el tema de l'urbanització, però el tema de l'urbanització realment no és el que ens hauria de preocupar més. Ens hauria de preocupar els habitatges, la gent realment que acaba vivint en aquests llocs. Perquè també vull recordar, i un fet que a vegades la gent no se'n recorda, que fa relativament poc hem aprovat un pla local d'habitatge del municipi de Sitges. El pla local d'habitatge, que va ser aprovat per la unanimitat dels regidors de l'Ajuntament, aplicant un article, que no recordo el número, de la llei, del reglament de la llei d'urbanisme, esdevé, per dir-ho així, esdevé la memòria social, per entendre'ns, del pla general, per entendre'ns. És a dir, és el més actualitzat que tenim a dia d'avui de l'evolució de la població de Sitges és el pla local d'habitatge. Clar, fent cas d'aquest pla local d'habitatge i fent cas de les previsions de com evolucionar la població de Sitges en els propers anys, doncs el que t'està dient és que en els propers 10 anys Sitges creixerà com a molt, segons les seves previsions, perquè tenen diferents escenaris, i ens posem, si vols, en l'escenari de més creixement, creixerà un 7% només en els propers 10 anys. Pensem que Sitges va créixer des de l'any 2000 al 2011 un 40%. Sitges va tenir durant els anys de la dècada 2000, 2000-2011, un creixement espectacular. Ara, en els darrers anys, hem mantingut la població que estem al voltant d'uns 30.000, 29.000, 30.000 habitants, o inclús hem davallat alguns habitants en els darrers anys. Per tant, no ens pensem que Sitges pot assumir de cop i volta un gran creixement poblacional.
Qui us escolti pensarà, tampoc ho podia assumir fa 20 anys enrere, i Sitges se'l van passar, el creixement.
Bueno, però sí que ho va assumir perquè va anar paral·lel amb un increment d'habitatges d'un 15%.
No, està clar.
És a dir, es va construir molt en aquella època per tal d'acollir, diguéssim, aquest 40% de més de creixement. Ara, per això, jo veig relativament difícil. Difícil, perquè les dinàmiques poblacionals no són exactament les mateixes que en el moment aquell, i per tant, en definitiva, el flux net, que de fet és el que ens interessa, és que jo realment no vull perdre mai de vista el que és el pla local d'habitatge, perquè ha de ser el nostre manual, la nostra guia d'orientació amb aquest embolic. El que t'està dient és que si creixem un 7%, vol dir que Sitges en el 2000, d'aquí 10 anys, en el 2026, no?, serem de l'ordre de 31.000 habitants. No és un creixement desorbitat per un municipi com Sitges.
Creieu que en 10 anys haurem pujat 1.000 habitants?
2.000.
O 2.000?
Sí. Això és el que diu, això és el que, no dic jo, diu el pla local d'habitatge.
No.
I això és un 7% en 10 anys.
Us feu vostra aquesta previsió?
És que és el que hem aprovat, és a dir, és el que han fet els experts, és el que han valorat, i és el que diuen. Jo no tampoc sóc ningú per contradir els experts en això. Potser s'han equivocat o potser han fet unes valoracions...
Però us ho dic, si per la vida real allò us sortiu carrer i jo dic, home, sembla ser que la cosa s'anima una mica, si plantejar, si veus que ara la cosa s'anima una mica, o si veus, per exemple, que els propietaris volen arribar a una reunió amb una intenció, si d'aquí 10 anys vista, potser les previsions hauran quedat curtes.
Jo crec que no, perquè quan estem dient que Sitges creixerà un 7% en 10 anys, vol dir que serà un creixement net. És a dir, per dir d'alguna manera, el problema, i aquí torno a referir-me al pla local d'habitatge, el problema i el que hem d'evitar, i precisament per això també estem fent aquest desenvolupament de la plana, hem d'evitar que marxin els joves. És a dir, hem d'evitar que el flux net sigui realment de gent que ve de fora mentre la gent jove marxa fora del municipi. Per tant, fruit tota aquesta operació, per dir-ho així, contempla, i això no ho hem d'oblidar, 650 habitatges de protecció oficial, 650 habitatges, que la majoria dels quals volem que vagi per la gent jove, volem que vagi perquè la gent de Sitges es pugui emancipar. Si aconseguim equilibrar que aquests 2.000 o 3.000 habitants més que podrà tenir Sitges en els propers 10 anys, la majoria siguin joves de Sitges que s'emancipin i visquin al municipi, aquest és el nostre objectiu i això serà que ho assolirem.
Això vindrà en paral·lel al desenvolupament de la zona.
Correcte.
I per tant, diguem-ne, si no hi ha desenvolupament de la zona, és difícil parlar de la possibilitat d'habitatge social.
Correcte. Va bastant paral·lel, malgrat que evidentment la primera fase en recull pràcticament la majoria de l'habitatge social, de l'habitatge protegit que havia el projecte.
És la fase actual.
La fase actual, i ja quasi que m'avenço, no? però ja properament començarem amb l'aprovació tan recent d'ara dels pressupostos, començarem a llançar ja el projecte bàsic i, si podem, executiu de lo que seria la primera fase d'habitatge social, que serien uns 70 habitatges que voldríem el màxim possible dedicar habitatge de lloguer assequible per la gent jove de Sitges que es quedi al municipi. Això equilibrarà o hauria d'equilibrar doncs els possibles, evidentment, el que tu dius, gent de fora o gent que no vivia a Sitges que vingui a Sitges en aquesta zona. Però no pensem tampoc que ens trobem en una situació d'increments brutals de la població. Com a mínim, els experts així ens ho plantegen.
És paradoxal, però, perquè els experts poden plantejar un creixement molt mesurat, però aleshores us ha cridat l'atenció aquest punt de l'ordre del dia de la Junta de Compensació?
Bueno, m'imagino que hi ha gent, hi ha propietaris que volen desenvolupar el seu terreny per el que sigui.
Ho dic per si. Si no estem, i és raonable pensar-ho, que tampoc no estem en l'època de la bombolla, aleshores crida l'atenció un punt que digui això: continuació de les obres d'urbanització a la totalitat de la resta del sector, facultar al Consell Rector signar els corresponents contractes, etc.
Això que dius accelerar ho has dit tu, el punt no diu res d'accelerar.
No diu res d'accelerar?
No, home, exigeix, dius continuar, no diu accelerar.
Continuació de les obres d'urbanització,
no,
sí.
No diu accelerar, no diu accelerar.
No, però és estrany que
continuació pot ser més lenta inclús, no? Segons semblaria, no? El punt no diu... Tu, això d'accelerar ho has dit tu perquè, no sé, perquè tens aquesta mentalitat periodística, però el punt diu continuació.
O sigui que no en fem cas d'aquest punt? Com si no,
no
passés res?
Sí.
Tot s'anirà fent?
Hem de continuar amb seny i amb tota una sèrie de, diguéssim, d'impacte, d'avaluar exactament l'impacte que hi ha sobre l'habitatge i sobre la resta del municipi, la continuació de l'organització, i evidentment que ha de continuar, i evidentment que els propietaris veuran un dia la seva finca urbanitzada, i evidentment que veurem el bosc de Santa Bàrbara en ple funcionament, que serà un dels, jo diria, els llocs emblemàtics del futur del municipi, i tindrem l'ermita de Santa Bàrbara rehabilitada i en funcionament, i ho tindrem tot, però tot això cal fer-ho amb seny i sense córrer, sense posar-nos nerviosos, perquè tot arribarà, i com tu molt bé des del començament, són en definitiva 78 hectàrees, que és la gran reserva de sòl que teníem al municipi, per tant ens ha de durar molts, molts, molts anys.
Quin posicionament tindrà l'Ajuntament?
No, l'Ajuntament tindrà el posicionament que va aprovar amb el Pla Local d'Habitatge, i és preveure un creixement pels propers 10 anys d'un 7% de la població.
Tot el que pugui superar això, o que hi hagi intenció de superar això, l'Ajuntament no pot frenar d'alguna manera?
I com a mínim, el que sí que demostrarem o intentarem manifestar, que no serà interessant, per dir-ho així, construir més que les previsions de població del municipi.
N'hi ha prou en demostrar-ho això o en fer-ho saber com per limitar?
Jo crec que sí.
Pregunto,
jo crec que serà prou entendre que el créixer per sobre, és a dir, fer més cases de les que es preveu que hi hagi de població, seria un fet que aniria en contra de qualsevol lògica comercial.
És a dir, l'Ajuntament intentarà demostrar als propietaris que una sobreoferta perjudicaria els seus interessos i que, per tant, les coses han d'anar d'acord amb el que el Pla Local d'Habitatge preveu
en matèria de creixement. Jo ho veig bastant evident, jo ho veig bastant d'aquesta manera, en el sentit de que a vegades inclús gent, empreses, poden tenir les seves pròpies estratègies, però l'Ajuntament ha de defensar, com no pot ser d'una altra manera, l'estratègia del municipi, l'estratègia de la gent de Sitges i, per tant, els interessos públics.
Què passarà per aquells que també estiguin preocupats pel futur del camp de rugbi de Santa Bàrbara? I els que hagin pogut dir, escolta'm, ara a veure si en lloc d'aquests 2 anys de moratòria que s'havien donat, ara haurem d'anar més ràpid.
Tens raó, és a dir, això també dintre dels pactes que comentàvem al començament, el rugbi no es tocarà, és a dir, el camp de rugbi continuarà operatiu.
Continuen havent-hi aquests 2 anys de marge?
Sí, tindrem aquest encara 2 anys de marge. El que sí que hem d'activar urgentment, i això som conscients i estem, ara que tenim el pressupost aprovat, posant ja el fil a l'agulla amb tota la dependència municipal, buscar la ubicació definitiva i alternativa al camp de rugbi. Evidentment, això és l'urgència i la prioritat, i una de les prioritats bàsiques d'aquest mandat i d'aquest any, jo diria, és ja iniciar els tràmits per una ubicació definitiva del camp de rugbi que tingui les dues funcions, que alliberi d'una vegada per totes l'espai dels propietaris autèntics i dos, que realment li doni unes instal·lacions com Déu mana al club de rugbi.
Però que ningú pateixi perquè continuen havent-hi aquests 2 anys de marge.
Sí, evidentment. Aquest és el pacte que es va arribar i entenc que estem amb això.
És que cada vegada que tenim a Jordi Mas pensem en aquella frase que ens va deixar en aquesta mateixa taula. No et creguis mai allò que et diguin pel carrer, t'ho digui un regidor o d'allò, creu-t'ho si està per escrit.
Clar, això tens raó.
I en canvi, per escrit no hi ha res aquí, eh?
No, bueno, hi ha moltes coses per escrit.
No, hi ha moltes coses, però els compromisos no estan per escrit.
No, però hi ha moltes coses per escrit que també, evidentment, s'han de complir.
Poden salvar i s'han de complir, d'acord? Però els compromisos, aquests compromisos de, diguem-ne, d'una certa moratòria, no estan per escrit, estan de paraula.
Sí, sí.
I sou el que ens veu dir, que no creguis mai el que et diuen de paraula.
Sí, 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 sí.
D'acord.
És a vegades les paraules i els papers tenen a vegades...
Ho continueu pensant, regidor?
Sí, sí, evidentment.
Sí, ho continueu pensant, eh? Sí, sí, que les coses han de quedar per escrit.
Sí, sempre.
De moment, perquè quedi clar també, aquelles persones que estan veient aquesta zona de Santa Bàrbara urbanitzant-se, és en aquesta zona on hi han d'anar aquests 70 pisos també de promoció pública, regidor?
Correcte.
En quina part més o menys, per
és
situar-nos?
La part que toca, diguéssim, a darrere la Madriguera, ja com, diguéssim, darrere la Madriguera.
Entesos. Això té, com ens dèieu, una planificació més o menys...
Bueno, esperem en els propers mesos, molt curt termini, engegar un concurs per tal de que els arquitectes, els equips, sobretot esperem que sigui gent també professionals, joves i de Sitges, perquè és un target que necessitem potenciar, presentin els seus projectes i en el termini que es pugui el més curt possible elaborar el projecte bàsic de l'edifici, el projecte executiu i encarregar l'obra el més ràpid possible i ser ja capaços d'oferir aquesta vivenda oficial a les persones que necessiten.
Reflexió afegida, és més fàcil ara trobar una hipoteca per comprar un pis que no anar de lloguer?
Bueno, probablement sí, però el que sí que nosaltres tenim clar és que potenciarem el lloguer des de la vessant pública. És a dir, ens interessa, i això també ho diu el Pla Local d'Habitatge, és a dir, no hi ha res que m'inventi, El Pla Local d'Habitatge defensa i prioritza l'habitatge social de lloguer, i això és el que farem, perquè realment ens hem trobat en que no tenim habitatge social disponible. Ara hem de fer realment a vegades mans i mànigues per casos excepcionals que requereixen aquesta solució d'habitatge social. Per tant, necessitem ja definitivament un parc, un pool, un col·lectiu d'habitatges a disposició del municipi per tal de fer habitatge social.
Apuntem aquí aquesta iniciativa de l'Ajuntament d'incentivar els propietaris que tinguin pisos desocupats.
Correcte.
A que els puguin... Com funcionarà això?
Bueno, diguéssim, hi ha un diguéssim, gent que, per dir-ho així, pot tenir un pis, inclús nosaltres fins i tot desenvoluparem un programa en el qual podrem ajudar inclús a part de la rehabilitació a canvi d'un temps, diguéssim, en el qual el propietari cedeix l'habitatge al municipi i a l'Ajuntament per tal que aquest el cedeixi en definitiva a persones necessitades o persones que necessitin un lloguer. I amb
per
el qual
temps...
el propietari, per dir-ho així, durant un X d'anys no pot fer ús de l'habitatge, però després té un habitatge en plenes condicions.
Per un temps indeterminat?
No, ja això es fixa en uns anys en concret, inclús que es poden acabar de pactar amb el propietari, i per tant el que sí que volem, i és una altra de les línies del Pla Local d'Habitatge, potenciar aquesta línia de rehabilitar a canvi de cessió per habitatge social.
D'acord. Una rehabilitació li pot significar al propietari bastants diners, depèn de com estigui l'habitatge. L'Ajuntament pot arribar a pagar què?
No, el millor doncs són 10-20 mil euros, 30 mil euros de rehabilitar un pis i això que es queda al pis, per entendre'ns, i l'equivalent, diguéssim, de X anys, que això s'ha de calcular cas per cas, doncs evidentment el propietari el cedeix al municipi. També hi ha el cas, en el cas de, que aquests també són aquests que comentaves, no? Gent que vulgui realment que l'Ajuntament que tingui un habitatge, que l'Ajuntament el pugui utilitzar en habitatge social pagant un lloguer, això seria pagant un lloguer, l'Ajuntament, doncs també hi ha aquesta opció, evidentment, I això en definitiva no deixa de ser, entenc jo, un fet de solidaritat, si vols, de responsabilitat social envers aquestes persones més necessitades que ara mateix necessiten habitatge.
En definitiva, que aquells propietaris que tinguin habitatges i que els tinguin desocupats poden trobar amb l'Ajuntament diferents fórmules.
Correcte.
Per cedir aquests habitatges.
Correcte.
Per un ús social i que aquestes fórmules reverteixin en el propi habitatge.
Correcte. I l'Oficina Local d'Habitatge mirarà fins i tot cas per cas. És a dir, si hi ha...
Això us pregunto, si hi haurà una possibilitat de trobar una flexibilització cada cas...
Evidentment, oberts totalment, perquè és funció de l'Oficina Local d'Habitatge mobilitzar l'habitatge buit, i per tant amb allò que puguem utilitzar, allò que puguem ajudar, allò que puguem realment articular una solució, per això estem i per això està l'Oficina Local d'Habitatge.
11:47, tornem de nou a l'inici de la conversa. El principal propietari d'aquests terrenys és Vèrtix?
No, Vèrtix té una part important, però hi ha moltíssims altres. Vèrtix em sembla que té... És que no sé si té el 17 o el 20%.
D'acord.
No ho sé.
És a dir, això sí que és una multipropietat, gairebé diríem,
Evidentment, és un 40-50 propietaris, no sé el número exacte, de gent de Sitges, gent de fora de Sitges, que tenen cadascú una petita part d'això, no? I en definitiva, també és important una mica recalcar el fet de que la pròpia reparcel·lació, la propi projecte que estem fent, no deixa de ser un projecte en el qual les propietats de cadascú, una part de la totalitat, la cedeixen a l'Ajuntament, i això és la clau de tot això, és a dir...
Que era allò, el 10% d'aprofitament mitjà,
Sí, per tant, totes aquestes habitatges socials que estem dient, tot el que és el bosc de Santa Bàrbara, etcètera, tota la zona, la pastilla que hi ha tocant a la via al costat de l'Avinguda Sofia, tot això no deixarà de ser uns equipaments públics que tindrem, un terreny que tindrem públic, gràcies al fet d'aquest exercici de reparcel·lació des de les propietats privades.
11:48, el regidor és hàbil, No mireu tant el desenvolupament urbanístic, mireu més els pisos socials o el bosc de Santa Bàrbara.
És que és la nostra obligació.
Però més d'un està preocupat pel que pot sortir d'allà, tenint en compte la primera experiència a la Plana Est, que encara està per acabar d'urbanitzar, perquè tampoc es va vendre tot allò.
Sí, precisament per això hem de acompassar molt que els totxos no són... L'important del totxo no és el totxo, sinó és la persona que viu sota el totxo, i aquí és la clau de tot. Si ens oblidem de que a les cases ha de venir algú a viure i, per tant, que una zona, un sector, si no hi ha vida, si no hi ha nens, si no hi ha gent jugant, si no hi ha activitat, és una zona morta, i Sitges no volem zones mortes, volem zones vives.
Regidor, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
10 minuts i seran les 12.